nosaltres us deixem ara amb el Tu diràs. Que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dilluns, 16 de gener del 2023, l'endemà de la victòria del Barça a la Supercopa d'Espanya. Aquest matí, l'expedició blaugrana ja ha arribat a casa, ja és a Barcelona, amb la Copa, evidentment, amb el trofeu, i Xavi ha donat descans a tota la plantilla fins dimecres, quan faran una única sessió abans de jugar dijous al camp del Ceuta en els vuitens de final de la Copa. Ja tindrem temps de parlar-ne d'aquest partit, que ara mateix és més perillós que qualsevol altra cosa. Després de l'eufòria del títol d'ahir, haver d'anar a jugar contra un equip de primera federació al seu camp en uns vuitens de final de Copa, a veure com reacciona el Barça després del títol aconseguit d'ahir i de l'eufòria desfermada. Ja tindrem temps de parlar-ne del Ceuta i també de la visita del Getafe aquest diumenge al Camp Nou, un altre partit trampa pel líder de la Lliga, actual supercampió d'Espanya. Però avui només han passat 24 hores del títol de la Supercopa i volem seguir-ne gaudint. D'aquest èxit aconseguit del Barça, del què i del com ho va fer contra el Real Madrid. Perquè ha costat molt aconseguir-lo. Volem donar valor al triomf aconseguit ahir, perquè el Barça de Xavi ho ha treballat moltíssim. I el club també. No hem d'oblidar que fa només uns mesos, un any enrere, el Barça estava activant palanques desesperadament per poder fer una plantilla competitiva. I ahir va tenir el seu premi. Per tant, mereix que d'alguna manera assaborim aquest triomf que va aconseguir el Barça. Perquè vivim en un món en què tot va massa ràpid, que no tenim temps d'aturar-nos ni de gaudir de les coses, vivim d'inputs passatgers, sobretot a les xarxes socials, i al final ho hem acabat traslladant tots plegats a les nostres vides i a les nostres professions. Però avui farem l'exercici de revisar el partit d'ahir amb calma. D'una banda, amb els nostres tertulians habituals dels dilluns, Santi Noll, Antoni Bassas i David Bernabéu, i de l'altra, amb el Marc Guillén. Avui li hem demanat que faci un zoom especial, que torni a reviure el partit d'ahir i que ens disseccioni el que més li va agradar del Barça de Xavi. I sobretot, el que més li va agradar d'un dels jugadors més destacats, per no dir el que més, l'escollit MVP de la final, autor d'un gol i dues assistències. És la sensació del moment, es diu Pablo Páez Gavira.
Yo creo que nadie duda que pueda ser un jugador que marque una época.
Bé, jo sempre dic que és un cor amb potes, no?
Una maravilla, que lo disfruten los culés al máximo, lo intentaremos disfrutar en la selección.
Hi havia gent que diu, aquest jugador hi va. Pues el Gavi és dels que hi va més. És dels que hi va més.
El Gavi de dentro del terreno de juego, eso es un volcán en erupción.
Tiene un talento natural que es enorme y que lo demuestra día a día.
La intensitat, com juga, futbolista capaç de jugar el que vulguis. Si vas endavant, serveix. Si vas endarrere, serveix.
Calidad individual en su ambición, en su rabia, en su trabajo, en su capacidad física, a pesar de ser pequeñita.
Xiula el senyor de Burgos Bengoetxea. Ha començat el partit arriat i a la sintonia de RAC1 té la primera posició de pilota. I aquest nano resistent, fiable, discret, entranyable, aquest nano que és una garantia, aquest nano que és el Casio del Barça.
Feliz por sobre todo por la victoria, también por el gol de asistencia, pero sobre todo por la victoria del equipo. Y nada, todavía me queda mucho que mejorar, estoy muy bien, me veo muy bien y a seguir mejorando.
Passada en profunditat per l'home del partit, Gavi, que sembla que tingui 300 partits oficial a l'esquena, entra a l'àrea, aixeca el cap i li diu, Robert, jo ja no he fet
un. Bueno, finiria com un jugador que sempre lo da todo por el equipo, intenta dar el máximo por cada uno del equipo y feliz por eso.
Si tens un Gavi a la teva vida, tot pot anar molt millor. Si tens un Pedri a la teva vida, tot pot ser meravellós. Però és que si tens un Gavi i un Pedri, els dos alhora. Aleshores, això del futbol és l'hòstia en patinet.
Bueno, mis ídolos siempre han sido, ya lo he dicho muchas veces, Iniesta y Verratti. Y bueno, yo intento ser el mismo jugador siempre.
Ven amunt, Sergio, ven amunt, ven amunt, ven amunt! Ven amunt, Sergio, ven amunt! Que el Barça torna a ser campió!
Pone un alma y un corazón y un carácter que lo imprime y lo contagia al equipo, ¿no? Con 18 años. Tiene una capacidad de liderazgo innato, le sale de dentro, ¿no? Y le sale este coraje y esta rabia, ¿no? Para jugar al fútbol, es espectacular. Que no frene, que no frene, frene, no frene.
Que no freni. A veure si li fa cas Gavi a Xavi Hernández, el seu entrenador. Magnífic muntatge del Joan Ferrús, el nostre tècnic, i també amb la idea i la màgia que li posa sempre el Roger Saperes. Hola, Sape.
Què tal? Bona nit, París,
Què tal? Bona nit. Déu-n'hi-do el que s'ha dit de Gavi, eh?
Sí.
Luis Enrique, hem sentit Xavi, hem sentit Laporta...
Tu escoltes tot això i la pregunta és, què no fa bé Gavi? No? És a dir, és que escoltàvem un document ara de l'entrenador del Barça que diu... Facis el que facis, ell ho fa bé, anar endavant, anar endarrere. I ahir vam tenir, jo diria, un exemple de tot el que és capaç de fer Gavi. Segurament el seu millor partit amb la samarreta del Barça em va semblar estel·lar.
Completíssim, sí senyor. Ahir va explotar com a futbolista del primer equip del Barça en un escenari gran, com és una final d'una competició i contra un rival dels més grans que hi ha ara mateix a Europa, l'etern rival del Barça. De fet, avui, evidentment, centrarem el debat en la figura de Gavi i també en molts aspectes del partit i en moltes altres coses. Però el primer que podem fer és saludar l'alcalde de la ciutat natal de Gavi. És el senyor José Manuel Valle Chacón, que ens escolta en directe a aquesta hora des de Los Palacios i Villafranca. Senyor Chacón, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, alcalde. ¿Cómo está? ¿Cómo vivió el triunfo ayer del Barça y esta exhibición de Gavi?
Bueno, pues muy contento porque además vi el partido, me lo cargué completo y es una alegría para nosotros, lógicamente, que un chaval que nace aquí en la cantera de un club como la Liar, un club modesto, y que, bueno, pues se va tan joven allí a la cantera del Barça, pues ver cómo se ha convertido en tan poco tiempo en una figura de reconocimiento internacional. Es un referente para muchísimos chavales de aquí, de Los Palacios y Villafranca, que lo quieren, que se ven representados en él, y que, bueno, pues también en sus sueños, ¿no? Porque para aquel chaval no es un sueño al que le gusta el fútbol, pues poder triunfar en un equipo como Gavi, que siempre ha querido hacerlo en el Barcelona, verlo además como ayer se graduó, porque lo decía él mismo luego en televisión, que era un derbi, no un derbi cualquiera, un derbi con el Madrid, con tantos millones de espectadores, y ver cómo marca un gol, dos asistencias. Y además, bueno, pues demostraba la capacidad de liderazgo que tiene con tan solo 18 años, que no para de batir récords.
Sí.
Récords con la selección española en el Mundial. Sí, pues la verdad que muy contento, alegría también por su familia, porque una familia trabajadora de aquí de nuestro pueblo, de buenas personas.
¿Ha podido hablar con ellos hoy?
Ayer le mandé un WhatsApp a su padre, Pablo, pero me imagino que estaría con los medios de comunicación, porque además su padre y yo fuimos compañeros en el colegio, tenemos la misma edad, y bueno, han estado liados, y no lo he llamado, pero sí le mandé allí un WhatsApp felicitándole y alegrándome de que además lo eligiese pues como mejor jugador del partido, porque además se lo merecía y lo demostró en el campo.
Bueno, ¿jugaban a fútbol juntos con el padre de Gavi, alcalde?
Su padre no era muy de fútbol, a su padre no le gustaba mucho el fútbol de pequeño, él le gustaba más el baile flamenco, que además era un grandísimo bailador, tenía una melena rubia muy bonita, pero sí somos amigos desde pequeño y hemos conservado ese contacto.
Bueno, pues el hijo ha cogido el baile, pero baila en el césped, el hijo. Madre mía, no, la verdad es que entiendo que hoy en Los Palacios y Villafranca se comentaba esto, ¿no? No sé, en la panadería, en los bares.
Claro, ten en cuenta que ayer además todo el pueblo estaba pendiente al partido, porque además aquí en Los Palacios y Villafranca pues hay una cantera muy fuerte, y no en vano, bueno, han salido otros jugadores como Jesús Navas, Fabián y Gavi, que es el más joven de ellos, pero que Ya el año pasado lo designamos joven del año aquí en los Palacios de Villafranca, le dimos su peso en kilos de tomate de los Palacios, con un producto, un bombón, nuestro bombón colorado, un producto estrella de nuestros campos, y aquí está todo el mundo pendiente al desarrollo futbolístico de Gabi, porque además es muy buen chaval, mantiene aquí contacto también con sus amistades, y cuando tiene hueco y se lo permite el calendario, pues se viene para acá con sus amigos de siempre. Y la verdad que, bueno, el comentario es en todos los rincones futbolísticos, pero también en términos generales, que vaya partido que hizo, que qué alegría ver cómo todos los medios de comunicación pues no tienen más que halagos para un buen chaval, y lógicamente pues nuestros mejores deseos para que la acompañe en su corta carrera, pero que yo creo que es muy prometedora, que acompañe las lesiones y tenga todo tipo de éxito.
Claro. Una duda, ¿cuánto pesaba? ¿Cuántos tomates le dieron?
Pesaba 67 kilos en el año 2021, que es cuando le dimos el galardón.
Pues tendrá...
Pero bueno, le echamos algunos más.
Bueno, y si no, mándele una cajita ahora, que seguro que le gustan, ¿no?, los tomates de los Palacios de Villafranca.
Bueno, nos lo pregunta mucho medio de comunicación. Bueno, ¿qué tienen los Palacios para contar con tan buenos futbolistas? Porque además hemos tenido la suerte de ver jugar a Fabián y Gabi juntos en la selección española, y un pueblo con 40.000 habitantes, pues tener a dos jugadores jugando al mismo tiempo en la selección no es fácil encontrarlo, y además, bueno, otro que les ha precedido a ambos como Jesús Nava, que vaya el palmarés que tiene, ¿no?
Sí, así que
aquí se vive el fútbol de una manera muy intensa. Tenemos la suerte de contar con un buen número de equipos, muchos equipos de cantera, y bueno, pues cada vez, de vez en cuando van saliendo jugadores, aunque yo creo que Gabi pues va a marcar un antes y un después, respetando también a Jesús y a Fabián.
Oiga, y alcalde, ¿ha crecido ¿cómo lo diría? La afición por el Barça, desde que Gabi juega en el Barça y lo hace en el primer equipo, o aquí en los Palacios de Villafranca son o del Betis o del Sevilla?
Bueno, aquí mayoritariamente del Betis y del Sevilla, como ocurre prácticamente en toda la provincia, pero sí hay una división entre aficionados a los otros dos grandes clubes de España, ¿no?, el Barça y el Madrid, pero evidentemente, pues a raíz de estar Gabi, pues la simpatía se dispara y se está mucho más pendiente de cada uno de los partidos del Barça, que además, bueno, en los últimos años, pues, aunque ahora lleva un periodo sin títulos, pero ha marcado una época, como lógico es en las últimas décadas, y eso pues genera mucha simpatía también para un equipo que ha jugado muy bien al fútbol.
Porque usted es culé, alcalde.
A mí me gusta el Barcelona. Yo soy del Betis, pero después soy más del Barcelona, sí.
Oye, pues la semifinal, ¿cómo la vivió el Betis-Barça?
Bueno, ahí, si le soy honesto, ahí Ter Stegen hizo unas cuantas de paradas, que si no, pues a lo mejor la final no hubiera sido Barcelona-Madrid ya, o Madrid-Barcelona.
Pero luego no hubiera triunfado Gabi, ¿eh?, si no es la final Barça-Madrid.
Claro, eso ya ahí sí. Ahí ya, lógicamente, pues le sale honor corazón como palaciego. Y lógicamente pues ahí se alegra uno, porque además que me jugó muy bien y fue un partidazo.
De hecho, el 1 de febrero, dentro de 15 días, se recupera el partido de liga de esta jornada, de este fin de semana, y es un Betis-Barça. No sé si usted tiene previsto ir al Benito Villamarín, si hay algún acto previsto para encontrarse con Gabi allí, aprovechando la visita del Barça a Sevilla el 1 de febrero.
Si pillo hueco, pues intentaré ir, pero seguro que va a ser un partido muy bonito, porque están los dos a un nivel muy muy fuerte. Además, son dos equipos que hacen un fútbol bonito. El Betis pues lleva ya un par de años cuajando muy buenas temporadas. La verdad que ha consolidado un buen sistema de juego con Pellegrini. Y el Barça, pues, que les voy a decir a ustedes también, ¿no? La verdad que ahí están jugando muy bien. Además, ayer yo creo que Xavi acertó con los cuatro centrocampistas, porque hizo un juego muy bonito, recordó al Barça de otros momentos, con ese toque de balón y con un carácter ofensivo, y yo creo que vamos a tener un buen partido. Bueno. Betis-Barcelona, y lógicamente, pues ahí yo me alegraría por Gabi, pero soy del Betis, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, pues a ver si puede ir y felicita a Gabi en persona. Hemos visto que le ha escrito un post en Instagram felicitándole al alcalde, no sé si ha podido hablar con él directamente, con Gabi.
No he podido hablar con él, pero sí lo etiqueto a él y en este caso a las redes sociales que él tiene, porque aquí le hacemos un seguimiento, y ayer pues la verdad que bueno, le di la enhorabuena, me alegré muchísimo, porque la verdad cuando finalizó el partido pues la satisfacción nuestra, la alegría por él, por la familia, en fin, por el equipo, por el juego que había hecho, y porque, bueno, lógicamente aquí se le hace un seguimiento a él, porque es que es un chaval, es que tiene 18 años y que tenga ese nivel de madurez y que lo veamos en el campo, cómo se enfrenta con el coraje que le hace cara a cualquier jugador de talla internacional, a figuras que están consagradas. Yo creo que eso le va a venir muy bien al Barcelona en estos años, porque ha cuajado ahí a unos cuantos de jugadores de la cantera que yo creo que pueden recordar a otro periodo grande que ha vivido el Barcelona estos últimos años atrás con grandes jugadores de la cantera, y Gavi ahí pues tiene ese plus de liderazgo que a lo mejor otros no tienen. Tienen calidad, pero es que además de la calidad, él tiene la garra y el liderazgo que hace falta para que un equipo triunfe.
Ojalá sea así, alcalde. Voy terminando, no sé si tienen previsto hacerlo hijo pródigo, ponerle un nombre en los Palacios de Villafranca a una calle, a una plaza. ¿Esto hay algo previsto ya? Porque debe ser uno de los personajes más conocidos, ¿no?, ahora mismo de la población.
Sí, además voy a confesar que incluso ha habido familias que han venido desde Barcelona, a lo mejor a las costas gaditanas, y han parado aquí en los Palacios porque era el pueblo de Gavi.
¿Ah, sí, hay turismo? Hay turismo por Gavi, ¿eh?
Sí, además aquí tenemos una torre mirador, que es una torre turística, y tenemos allí la camiseta de Gavi, y este verano, bueno, pues nos sorprendió mucho una familia que venía desde Barcelona y vinieron al pueblo de Gavi, además se hicieron la fotografía firmada con la camiseta de Gavi, y iban de paso, pero quisieron parar aquí, y bueno, pues la atendimos de la mejor manera que pudimos, con todo el cariño como es lógico, y luego nos mandó la familia una carta de agradecimiento, así que claro que despierta pasiones ya por toda España, y nosotros aquí, bueno, ya lo nombramos joven del año en el año 2021, en varias ocasiones en la gala del deporte palaciego, bueno, pasó premiado como el deportista, o bien el mejor deportista del año, el que tiene más proyección nacional e internacional, y ahí estamos viendo también otro tipo de reconocimiento, porque yo creo que vamos a tener tiempo en los próximos años de hacerle más de uno, porque promete muchísimo su carrera.
Pero calle o plaza no está previsto de momento con su nombre.
Bueno, a lo mejor le damos otra sorpresa, pero ya os enteraré cuando lo hagamos a través de los medios, porque hay que ser ahora mismo muy muy prudente, pero a lo mejor hay alguna sorpresa que está preparada.
Bueno, se lo digo porque ahora tenemos elecciones municipales en mayo, ¿no? Si gana podría hacer una promesa electoral, ¿no?, de ponerle un nombre a una plaza.
Bueno, pero lo que hagamos lo haremos de corazón, porque él se merece que lo hagamos todos los grupos, la corporación, de manera al unísono e independientemente de los periodos electorales. Lo hagamos de corazón como pueblo, porque él se merece que lo hagamos así.
Claro. ¿No nos puedes dar ninguna pista de la sorpresa?
Ah, no, ya lo haremos. Tenemos que hilar un par de flecos por ahí todavía, pero va a ser en breve.
Bueno. Estaremos atentos, ¿eh? Roger, estaremos atentos, ¿no?, a lo que nos dice
hombre,
el alcalde.
Hombre, sí estaremos atentos, faltaría más. Por cierto, alcalde, hablaba usted de la tradición futbolística que tienen aquí, con jugadores como Navas, como Fabián, como Gavi. ¿Tiene algún nombre ya que destaque después de Gavi para que vaya trayéndolo para Barcelona, o todavía no?
Bueno, pues tenéis por allá otro chaval de aquí de los Palacios de la Cantera, Galbarro, ¿sí?, que lleva ya varios años ahí en la Masía. Y bueno, tenemos unos cuantos de futbolistas que están repartidos por distintos campos, distintos equipos de España, pero en concreto tenéis ahí un chaval aquí de los Palacios que se llama Galbarro y que lleva ya varios años ahí y que también promete convertirse en un futbolista importante.
A ver si los juntamos en el primer equipo con Gavi.
Bueno, mira, pues yo creo que no se llevan muchos años. Bueno. Lo que pasa es que creo que tiene un par de años menos que Gavi, aunque ya lleva ahí varios y ahí está, y según nos traslada su padre y algunos expertos en fútbol, pues es otro de los que promete.
Muy bien. Pues nada, queríamos saludar y felicitar también a José Manuel Valle Chacón.
Estaremos atentos. Sí. Estaremos atentos. Yo creo que tiene algo que ver con la calle, pero ya veremos.
Ya veremos. No nos ha dado ninguna pista. Bueno, estaremos atentos, señor Chacón. Nada, un abrazo muy grande para toda la gente de los Palacios y Villafranca. Y solo me queda decirle una pregunta más. ¿No se ataba los cordones ya de pequeño, Gavi, cuando jugaba allí?
Sí, según sus entrenadores, es una costumbre que tiene de jugar siempre con los cordones sueltos. Y bueno, pues la mantiene.
¿Y le va bien?
Por lo que se ve, pues le va bastante bien. A lo mejor va a crear una tendencia y va a invitar a más de uno a no atárselos, a ver si tienen la misma trayectoria que tiene él.
Vamos a verlo. Alcalde, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros por darle también mucho cariño a nuestros paisanos. Un abrazo.
Un abrazo grande. 10 i les 11, José Manuel Valle Chacón, l'alcalde de Los Palacios i Villafranca, avui destacar una mica, no?, com s'ha viscut a la població natal, al costat de Sevilla, aquesta explosió de Gavi ahir.
L'has enganxat, jo crec, eh?
Sí.
Amb el tema del carrer i...
El carrer, oh? una plaça.
Oh, vamos a esperar.
O un pavelló, o un camp de futbol, una cosa així, eh?
Estarem atents, estarem atents. Propers dies intentarem explicar-ho aquí també.
La pista ja ens va dir, que estan treballant per fer-li alguna cosa grossa al poble, això ja ens ho ha dit avui l'alcalde aquí.
Una estàtua? Monument?
El tu diràs, sí, alguna cosa, sí. A veure, abans de fer entrar els tertulians, Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
Vols destacar quatre dades Jové, de Gavi, no?, per dimensionar una mica el que va fer en el partit d'ahir.
Sí, perquè parlem molt de precocitat, recordem l'edat, 18 anys, i ahir 163 dies, fet que el va convertir en la final d'ahir amb el jugador més jove de tota la història del Barça, en marcar una final d'un campionat estatal o internacional des de l'any 1913.
Perdona?
Des de fa 110 anys, un jugador de l'edat de Gavi no marca en una final amb la samarreta del Barça. L'últim que ho havia fet va ser Paulino Alcántara amb un hat-trick el 8 de juny de 1913 contra la Comete Simió, un equip francès de Bordeus, a la final de la Copa dels Pirineus, que es va jugar al carrer Indústria i que va guanyar el Barça per 7-2. Des de llavors, cap jugador de l'edat o més jove que Gavi havia marcat un gol amb una final amb el Barça.
Final oficial, amb el Barça. Déu-n'hi-do, 1913, no 2013, no. 1913 era el jugador més jove del Barça que havia marcat en una final, Paulino Alcántara, també paraules majors. Per tant, compta amb el que va aconseguir Gavi ahir.
A més, és el jugador més precoç de la història del Barça en partits com a titular. A la seva edat ha jugat 53 partits com a titular i fins ara el que més partits havia jugat com a titular abans de Gavi era Pedri, amb 37, és a dir, 16 menys que Gavi, quan Pedri tenia l'edat de Gavi. Per tant, també precocitat a nivell d'11 titulars. No és el jugador amb més partits a la seva edat, perquè ho era Bojan, amb 3 més a la seva edat, en portava 74, Gavi en té 71, però amb titularitats és el que més en té a la seva edat. Per dimensionar-ho, quan Messi tenia l'edat de Gavi, Messi havia jugat 8 partits com a titular amb el Barça. Gavi, repeteixo, 53.
Déu-n'hi-do.
50... Xavi... Algú que guanya 53-8 a Messi, en alguna
Xavi,
cosa, en el que sigui.
Xavi en portava un, sí. Xavi,
i de Copa Catalunya.
Xavi i Iniesta van explotar més tard.
Havia jugat 41 minuts només de Copa Catalunya. Busquets no havia debutat. Puyol no havia debutat. I Gavi porta 71 partits, 53 dels quals com a titular. A més, és el que més partits ha jugat complets des de la Guerra Civil. Abans de la Guerra Civil hi ha dos jugadors, que són Patrici Arnau i Carles Comamala, que n'havien jugat més que Gavi, complets, que n'ha jugat 18. Però des de llavors ningú ha arribat a la xifra de Gavi de partits complets.
Molt bé, bones dades.
Ja històriques.
Està. Històriques, sí, sí. Boníssimes. Sí, sí, per explicar una mica el que està fent Gavi, que sembla que tingui, ahir ho deia el Pou a la transmissió, 20-25 anys, i no, en té 18, i ahir es va tirar l'equip a les espatlles i va ser el gran protagonista d'aquest triomf del Barça per 3-1 contra el Real Madrid. 10:53 minuts. Com ara es diu Obramat, perquè si es dediquen a la venda de materials d'obra, és normal que es diguin Obramat, oi? I aquest canvi no els fa diferents, sinó que els fa molt més clars, perquè segueixen ajudant els professionals a estalviar temps i diners en les seves compres. Si sou professionals de la construcció i la reforma, no ho dubteu. Aneu a Obramat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
El circ de Fran Blanco. Sense homes bala, elefants, trapecistes ni ximpancers amb bicicleta. Però on sí trobaràs acrobàcies amb les notícies, equilibris amb els convidats i les feres més televisives. Cada nit a 11:15, el show de Vuit TV que ningú es perd.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. és veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1. Diu, bé, us regalo un acudit, eh? Diu, papa, papa, on juga el Barça el partit de Copa aquest dijous? I diu, asseu-te, fill, asseu-te. I diu, ja m'assec, però on juga el Barça el partit de Copa aquest dijous?
A les 8, Ceuta-Barça. Des de les 7, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Amb Aleix Pariser.
4 minuts i les 11 de la nit. Santi Nolla, què tal? Benvingut.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Content. Home, ja tocava, no, Santi? Tocava. Antoni Bassas, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Molt bona nit, Antoni.
Jo molt bona nit i molt content de portar el primer títol blaugrana d'ençà de la meva incorporació.
Perfecte. Talismà.
Aquest prestigiós programa nocturn de la ràdio esportiva catalana.
Talismà, talismà totalment. El primer del Bassas, el Santi porta uns quants a la trajectòria ja, a les esquenes, que el tu diràs. David Bernabéu, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Tu també has viscut unes quantes
home,
nits, eh?
Sí, sí. A RAC 1 des del 2010.
Imagina't. Hòstia,
tots.
Jo, gairebé tots.
Sí. Exacte. Sí,
absolutament. Bé, sí, sí. Ara parlàvem amb l'alcalde de Los Palacios i Villafranca. Avui volíem començar una mica diferent el programa, no? Dimensionant la figura de Gavi, que va ser un dels grans protagonistes d'ahir. Bé, hem de parlar de moltes coses. A mi m'agradaria que avui asseguríssim una mica la victòria entre tots, no? Perquè han passat 24 hores i això va molt ràpid.
Sí, perquè no en tenim moltes per assegurir els últims anys.
Clar, o sigui, no? I perquè val la pena.
Val la pena aturar-se.
Val la pena, sí. Mira, abans, acabo amb el que teníem en joc. S'ha acabat ara la jornada d'aquest cap de setmana. Queden pendents el Betis-Barça i el Madrid-València. Recordeu, s'han ajornat aquests dos partits, que la Lliga ja va fer que coincidissin en aquesta jornada del calendari, perquè eren els quatre equips que jugaven la Supercopa d'Espanya, i així només s'havien desplaçat dos partits, que eren el Betis-Barça, curiosament, i el Madrid-València, que curiosament són les semis de la Supercopa. Doncs bé, es juguen l'1 i el 2 de febrer. Aquests partits ja tenen data i hora. Per tant, Barça, Madrid, València i Betis tenen un partit menys després de la jornada del cap de setmana que s'han tancat avui amb un Cádiz 1, Elx 1. Un punt que no treu de pobre ningú, perquè el Cádiz en suma 16 i continua en descens, Sevilla 15, penúltim, i Elx cué amb 5, amb el puntet d'avui. Déu-n'hi-do el Sevilla, Déu-n'hi-do el Sevilla, eh? I a segona s'ha acabat l'Albacete 1, Leganés 0, l'Albacete és 6è en zona de play-off, el Leganés és 8è lluitant per entrar al play-off d'ascens a primera divisió. Va, ara sí, a veure... Antoni, va, arrenca tu. Què? Com et vas quedar? Com ho vas viure? Què et va semblar això d'ahir?
No us vull enganyar. Ahir anava veient la primera part, no? El Barça s'estava imposant, el xut al pal de Lewandowski, el gol, i jo pensava, aviam en quin minut s'apaga el Barça. Aviam en quin minut fa la caiguda aquella lliure.
De fet, amb el 2-0 vas apagar la tele perquè pensaves que el Madrid remuntaria.
No. Ja he anat a teràpia i això ja començo a superar-ho. Però no, allò que dius, en algun moment afluixaran, perquè és el que hem vist, el patró dels partits que hem vist els últims temps. No? Una barreja de condició física i mental. I no només això, sinó que arriben al descans i marquen, o sigui, a punt del descans marquen el 2-0. Aviam la segona part. I continuen en la mateixa tesitura. És a dir, amb l'espai del camp ben cobert, amb un joc molt efectiu, vertical quan tocava, sabent conservar la pilota quan tocava, ben protegit, perquè jo crec que ahir un dels grans encerts va ser el plantejament de Xavi, omplint el mig del camp, que això, entre altres coses, li facilita molt la vida a Busquets, perquè li redueix la quantitat de metres a córrer, i després amb unes individualitats al seu màxim nivell, és que miris per on miris. Potser ahir Ter Stegen no va tenir molta feina, però bueno, la Supercopa, a la final, s'hi arriba gràcies a ell. Però pensem en Araujo Christensen, per exemple, no? A Pedri Gavi, què em puc dir, no? I els mateixos Busquets i De Jong. Llavors, clar, la suma de tot això fa... I, bueno, i arriba que hi ha els minuts finals del partit, hi ha un moment que el Barça fa un rondo, com en els vells temps, que avui a Twitter han tret un clip de 40 o 50 segons.
Hi ha un parell de moments que per mi recorden instants... alguns instants, sense ser potser tan salvatge, del famós 5-0 del Barça, sí, de Pep Guardiola al Madrid de Mourinho el 2010.
Pichy Alonso va dir el 2-6. Diu, hi ha hagut moments que m'ha recordat aquell bany...
El Rondo, en un Barça-Madrid, per excel·lència, és el que és el 5-0 al Camp Nou.
El OSO és el Camp Nou.
Va fregar la humiliació.
Hi ha una peça a mundodeportivo.com, a la pàgina web. El Barça hizo 43 toques seguidos en aquest rondo de la segona part. I el vídeo i tot.
I el Madrid perseguint ombres i, bueno, i tret de polleguera i res. Llavors, bueno, s'escolta molt content. Aleshores, ja per acabar, en conclusions, veig els jugadors que entren al vestidor dient a càmera comienza una nueva era, el Koundé parla de ciclo. Bueno, ja ho veurem. És molt senzill de veure. O sigui, ara ho veurem. Es tracta de mantenir la regularitat a la Lliga. Ve una prova de caràcter el mes que ve, que és l'eliminatòria contra el Manchester United, que per cert acaba de guanyar el City, o sigui, serà una gran eliminatòria, una eliminatòria com de Champions, per dir-ho així. Bueno, doncs ara veurem tot això. Jo, en la mesura que aquest Barça continuï sense apagar-se i que sigui veritat que els jugadors s'han alliberat i que han entès que els hi demana Xavi i Xavi ha entès què pot demanar aquests jugadors, doncs aleshores el final serà feliç. I ahir va ser, doncs, una alegria molt gran, però ara tot això s'ha de confirmar.
Sí, jo deia abans que venen dos partits d'AMPA, que són Ceuta dijous i Getafe diumenge. A priori semblen senzills, però són partits que em motiven poc, no? Vull dir que no són de gran cartell com una final de la Supercopa. Per tant, a veure com el Barça reacciona en aquests pròxims partits, no?, després d'aquesta eufòria. Santi, avui et llegia a Mundo Deportivo, Xavi encuentra la fórmula. Tant de bo, no? Tant de bo l'hagi trobat, això que deia l'Antoni Bassas, no?
Sí,
que pugui funcionar.
Jo crec que és el més destacat del partit. O sigui, d'alguna forma va apuntar la fórmula amb l'Atlético. Va funcionar el que era la primera part, i després a la segona va baixar, el que comentava l'Antoni, la intensitat. Crec que amb el Madrid això no va succeir, no? Sinó que va mantenir aquesta intensitat a la segona part i durant els 90 minuts el nivell, diguéssim, d'intensitat del Barça va estar bastant elevat. I la clau està en jugar amb els quatre bons del mig del camp, no? Diguéssim, al final, deixar un fora dels quatre és una merma. I jugar amb els quatre, jo crec que també li otorga al Xavi la capacitat de retornar un futbol que no es veu i que no és el futbol d'avui. El futbol d'avui es juga en dues àrees i, en canvi, el Barça d'ahir va jugar al mig del camp. O sigui, això, d'alguna forma, és... doncs segurament el Xavi això li recorda més a la seva època i el que segurament vol, no? Després crec que... I això és molt important, el jugar... o sigui, aquest 4-3-3 que havia estat entronitzat i tal, pues, en el futbol d'avui pot jugar amb un 4-2-3-1, pot jugar amb un 4-2 sense cap mena de problema, mantenint el model. O sigui, el 4-3-3 no és definitiu d'un sistema, sinó que el que és definitiu d'un sistema és organitzar-te en funció de la pilota, com el Barça fa. I sobre això, actuar amb les eines que tu tens i mirar de ser el més efectiu possible. Jo crec que el Xavi, a més, va treballar bé el partit, cosa que crec que Ancelotti no va fer. A part de que Ancelotti jo crec que tenia... Bueno, Ancelotti jo crec que pateix aquest Madrid molt la baixa de Casemiro, crec que aquesta és una baixa molt potent que ha tingut, i la d'Àlava i Tchouaméni també, d'alguna forma, Camavinga no és Tchouaméni, i Rüdiger no és Àlava.
No.
Això és, però bueno, independentment d'això, jo crec que Xavi sí que treballa bé el partit. Treballa bé el partit perquè posa Araujo de dos, o sigui, posa Araujo... per frenar Vinícius, o sigui, està pensant, hi ha Vinícius, Araujo va frenar Vinícius i el posarem allà, o sigui, està pendent també del que és el rival, que això és important. El Madrid ens havia fet mal quan jugava amb el Verde i fa un mig del camp per competir amb el Madrid de Valverde i també dels 4 mil.
És que el Bernabéu juga amb Dembélé i Rafinha, és veritat, la derrota 3-1. Sí, i Xavi canvia una mica.
Ho canvia.
I no té Araujo.
Sí. I després col·loca,
no tenia Araujo, sí.
Col·loca a Gavi en Carvajal. Aleshores, més en Carvajal que un altre, perquè Gavi no juga a l'extrem. Gavi el que fa és al mig del camp, però té una arribada excepcional. Clar, al mig del camp Rulla funciona, el De Jong està impressionant, Pedri també, la passada de Pedri amb el primer gol, el primer toc, és brutal, és sensacional, i el Gavi no. Ja ho heu dit, ja ho hem dit. Ja,
m'he deixat Balde.
I Balde també, Balde amb molta profunditat. O sigui, que l'equip funciona al nivell d'intensitat necessari, però sobretot amb la bona fórmula. és la fórmula, o sigui, el que tu puguis posar un doble pivot o que puguis jugar en quatre mitjos i només dos puntes reals, que és un home de banda i un nou, això pues, no afecta en absolut a les essències, al revés, reforça.
I això es pot mantenir en els pròxims partits o és per partits grans?
Jo crec que és pels partits grossos. Jo crec que els partits grossos ha trobat la fórmula i amb els altres jo crec que jugarà, o sigui, pot jugar amb el 4-3-3, o sigui, a veure, segur, també el Madrid és un rival que et deixa espais. O sigui, hi haurà molts equips que no et deixaran espais, que tindràs que fer atac estàtic durant 85 minuts.
Perquè et replegaran a darrere.
I aleshores segurament aquí necessites a lo millor més desequilibri que potència en el mig del camp, perquè aquesta potència en el mig del camp és també pensat amb el Madrid en la funció de que no pugui fer les transicions que feies. Amb això, per exemple, el De Jong també és un home clau. Aleshores, diguéssim, és un partit ben treballat per Xavi. Ben treballat pensant, diguéssim, en com guanyar el Madrid. I al final ho aconsegueix. I jo crec que és un pas i és una fórmula que el Barça sí que pot iniciar un bon període amb aquest sistema, perquè és un sistema que consolida d'alguna forma el que segurament Xavi té al cap abans de sortir.
David, què?
Sí, jo, per mi és un dia molt emocionant, perquè més, o sigui, guanyes una Supercopa, que sempre hem dit que els títols considerats menors a priori tenen més o menys importància en funció del context del qual provens, i evidentment que el Barça ve d'una situació en què té la necessitat de guanyar títols, això està clar. És veritat que guanyes el Madrid, que això sempre és un plus, i és un títol. Però per mi la gran notícia del partit d'ahir, més enllà de la transcendència dels migcampistes, això és molt important, i de veure un Gavi transcendent en els últims metres, que segurament no l'havíem vist aquesta versió.
Però portava dos gols en un any i mig.
Més enllà de tot això, per mi és un dia molt important perquè pots reivindicar el com. O sigui, envies el missatge de que es pot jugar d'aquesta manera. O sigui, que el futbol es decideix a les àrees, ja ho sabem, però que el Barça té un plus que ha de mantenir, que per mi és pràcticament sagrat, perquè et dona el segell que t'ha fet ser un club diferent quan has guanyat, no? Has guanyat, a més de guanyar, ho has fet d'aquesta manera. Jo crec que ahir Xavi amb el seu plantejament demostra que pot tornar a pesar al mig del camp i que els migcampistes del Barça, que tenen molt de talent, poden tornar a ser importants i poden pràcticament tornar a guanyar els partits des del mig del camp.
Siguin 3 o siguin 4,
siguin
no?
3, siguin 3 o siguin 4, evidentment, jo estic d'acord que aquesta és una fórmula que jo crec que Xavi implementarà en els partits grans. Per què? Perquè en els partits grans estem parlant de rivals.
Que ja ho feia el Pep i ja ho feia el Jose.
Exactament. A Iniesta, fa els extrems, recordem-ho. Per què? Perquè els partits grans estem parlant d'equips que amb el seu talent, en les transicions et poden fer mal, que quan arriben no et perdonen, i per tant tu com et blindes? Doncs et blindes amb un equip que sigui capaç de remolinar-se al voltant de la pilota, ajuntar les línies, allò que deia el Pep, no?, de fer aquelles 15-20 passades a camp propi que et permetin viatjar amb la pilota i instal·lar-te a camp contrari en 30 metres, que a més et permeten, quan perds la pilota, atacar molt bé la pèrdua, no? Fonamental la recuperació i el vigor de l'última línia, és a dir, en tot aquell procés en què el Barça va quedar fora de la Champions i tal, no tenia Koundé, no tenia Araujo, no tenia aquest Christensen, es parla poc de Christensen, va fer un partit per mi espectacular, i això et dona la possibilitat d'ajustar l'equip, perquè clar, tens tants correctors, tens tanta gent capaç de córrer cap endarrere,
fins i tot Valde, guanyar duels. Valde és un corrector, va fer uns sprints.
Valde a l'esquerra, Araujo, que sempre hem dit aquí que contra el Madrid, mentre hi hagi Xavi, d'entrenador jugarà a lateral dret, no? Perquè és l'antivinicius més evident. Koundé també és corrector. És a dir, tens molts jugadors que guanyen metres cap endarrere, davant de les transicions del rival. I això et permet tenir la línia molt amunt. I per tant, aplastar l'equip pràcticament a camp contrari. Aleshores, per tant, per mi el més important d'ahir és que enviés aquest missatge. Senyors, es pot seguir fent això independentment, que ja el sentit, jo estic d'acord, jo mai he defensat un 4-3 per damunt de qualsevol altre dibuix. Una cosa és el dibuix, una altra cosa és el model. Tu pots fer un 4-2-3-1, o pots fer un 4-4-2, ofensiu o defensiu. O pots fer fins i tot un 4-3-3 reactiu i no actiu, m'entens?
És a dir, Madrid,
al
no?
Final depèn de la disposició dels futbolistes, de la intenció que tingui l'entrenador i del perfil de futbolistes que tinguis al camp, el que facis o deixis de fer, no? O sigui, demostrar que podem tornar a ser un equip dominant, que a més, el problema que havia tingut el Barça en els últims partits no era de joc, per mi era de continuïtat, perquè el que vam veure ahir durant 90 minuts, a estones ho havia fet en d'altres partits, però no li havia pogut donar continuïtat, no? mantenir aquesta intensitat i mantenir aquesta intenció, jo crec que ahir és el gran missatge. I després, per acabar, per mi la clau ahir és que s'ha dit que és un 4-2-3-1. Jo crec que per moments era un 4-4-2, pràcticament era un 4-3-1 del camp, perquè tiraves a Gavi. Sí, és veritat que Gavi quedava desplaçat una mica a l'esquerra, però Gavi actuava per dins, no tant com Pedri. Pedri molt per dins per assegurar el control, per dir, posem la pausa necessària per tenir la bola i que el Madrid no ens enganxi a la contra. Però per mi la clau va ser l'alçada de Gavi. O sigui, Gavi juga ahir molt per davant de Pedri. Per què? Perquè va bé la pressió, perquè salta molt bé l'espai.
I perquè, segons que hem sabut després, Lewandowski li diu tu i jo ben junts.
Clar, és que gairebé, en moments d'armiats era gairebé com un altre segon punta, perquè també li quedava obert a la dreta i ell actuava com a segon punta, però si havia de participar per dins en la confecció al mig del camp, i participava. Jo crec que, per mi, des del punt de vista tàctic, aquesta va ser la clau, perquè aspectes com Araujo a la dreta, això ja ho havíem vist, Gavi, o sigui, Xavi ho va fer l'any passat en el 0-4 al Bernabéu, no? I era evident que si Araujo estava per jugar aquest partit, que ho estava, doncs jugaria en aquesta posició, no? Per mi va ser l'element tàctic clau i fonamental del partit d'ahir. Però, insisteixo, és molt important, perquè, escolta'm, Xavi, ara ja no parlo de que jo, per exemple, he defensat sempre aquesta manera de jugar. Xavi ha rebut molts pals i s'ha arribat a dir, des d'alguns àmbits, que no sé si no servia per centrar al Barça, però vull dir que aquest futbol està obsolet, que s'ha venut després de l'Eurocopa, perdó, després del Mundial amb la selecció espanyola, que aquest futbol està obsolet. Clar, evidentment, un dia contra el Marroc
però
no fas cap ocasió de gol, d'acord?
Un moment, però Luis Enrique va ser inamovible.
Sí, no.
Vull dir, Xavi s'ha mogut, ha trobat la fórmula, la teca.
Però s'ha utilitzat per dir que ja no pot jugar dominant tant, que al mig del camp ha perdut pes, que ara es guanyen els partits a les dues àrees.
Això ho ha dit Jordi Cruyff, qui el tu diràs, clar, i a Mundo Deportivo ho va dir.
Doncs,
que el futbol... Que al mig del camp està perdent pes en el futbol i que s'ha de jugar. Això ho ha dit el mateix secretari.
És que Xavi no només ha hagut de convèncer gent de fora del club, Xavi ha hagut de convèncer també a gent del club. Clar.
Però, sí, però no, jo crec que no oblidem. El futbol modern...
És molt important, no, el missatge d'ahir, molt, molt important.
Avui ahir ens ho deia el Josep Pallàs aquí també a la tertúlia, al cap d'Esports de la Vanguardia, avui ho escriu, no?, que va veure un Barça modern, no?, pel futbol actual. I el futbol modern, crec que ho deia el Santi també fa uns dies, a intensitat. O sigui, és un futbol que físicament has de ser molt intens. Però a banda d'això, has de ser contundent marcant gols, contundent al darrere, i evidentment,
si
al mig del camp funciona, és perfecte tot. Clar.
Sí. Però, jo crec que s'ha superat el que és la possessió intranscendent. O sigui, jo crec que el problema del Barça era creure que la mera possessió indicava o formava part d'un sistema d'un model. I no forma part ni del sistema d'un model. La possessió intranscendent no és un sistema de joc. I per exemple, ahir es va demostrar que no existeix aquesta possessió intranscendent, que la possessió és intencionada.
Però una pregunta, Santi, perdona que et pregunti una cosa, davant d'això que dius. És a dir, tu creus que hi ha algun entrenador dels que hagi tingut el Barça que volia tenir una possessió intranscendent?
Bueno, perquè...
Una altra cosa és que els partits no trobis l'espai per generar ocasions...
No hi ha ningú entrenador del Barça, cap entrenador del Barça que no vulgui guanyar els partits.
Clar,
cap ni un. El que passa que és el que succeeix i el que es veu. El que es veu és que el Barça ha tingut possessions intranscendents. Per una qüestió de posició de confort d'una sèrie de jugadors, possiblement. Perquè els jugadors se senten més confortables amb possessions llargues i circulació de pilota lenta que en circulació ràpida i velocitat. Possible. Segon, entrenadors que entenguin que el tema de la possessió, si encara que sigui transcendent, com és defensiva, aleshores la tens tu i no la té l'altre, i això, sí, el que passa que això avui també ha quedat més diluït. Aleshores, es passa de la possessió transcendent a una possessió intel·ligent, amb el sentit de passades a un, dos tocs, pràcticament, un, dos tocs o conduccions verticals, no horitzontals, conduccions verticals, com per exemple les de De Jong, el rondo que citava el Toni de les 43 passades, és un rondo i el 3-0. Però, diguéssim, és un rondo o un, dos tocs. No és, o sigui, no és aquella pujada de la pilota amb lentitud que anava a dir nosaltres la tenim, amassarem el partit i els darrers, i el darrer quart d'hora acabarem guanyant. Què era
un relat que es complia, eh? No, no dic que no es complia, es feia moltes vegades, però diguéssim, això d'alguna forma s'havia de trencar i es trenca amb el futbol que es va veure ahir.
De tota manera, ahir la gran virtut del mig del camp i els gols fabricats des del mig del camp i marcats per migcampistes no ens poden fer oblidar que el Barça continua tenint un problema important al davant. És a dir, si ahir al mig del camp va brillar, és també en part perquè al davant no funciona com hauria de funcionar amb l'excepció de Lewandowski. Rafinha i Torres no estan marcant cap diferència. L'Ansu, per fi, l'altre dia contra el Betis, va fer un gol d'aquells que ens permetien dir, ostres, aquí hi ha una perla.
Un gol d'Ansu,
una pilota que li ve, pam, i la clava. No, tant de bo, també ell s'assumí a aquest carro d'un equip que s'ha descomplexat i que tira cap endavant, no? Però, és a dir, recordo les èpoques de Luis Enrique, la última Champions, l'últim privat del 2015, no? Amb Messi, amb Suárez i Neymar al davant. Que dèiem, home, és que al mig del camp a vegades sembla que sigui una zona de transició, no es controlen els partits, es corre molt i tal. Sí, però esclar, és que allà tenies tres tios a davant, bueno, que a més no deixaven d'estar assistits per Iniesta i per Xavi quan jugava, eh? Però tenies tres tios a davant que resolien molt. Aquí no. I per tant...
Aquí tens una bèstia.
Això, sí. Per tant, almenys apunta, exemple, a marge de millora.
Si tu em preguntes a mi, futbolísticament, a mi em va agradar molt més el Barça d'ahir que el Barça Luis Enrique moltes vegades. Futbolísticament. No tindràs mai els tres monstres que tenies a dalt, que et van guanyar molts de títols i que feien molts gols, sí. I que acabaven el 95% de les jugades. Cosa que no passarà amb els extrems que tens, no? Perquè si Xavi tingués extrems que considerés desequilibrants i alhora responsables...
Tens Dembélé i no sempre.
Que juguessin també pels interiors, quan convindria, no? Aleshores, doncs, molts partits d'aquests grans potser els jugaríem tres al mig i tres a dalt. Però clar, si tens extrems que se'n van a dalt, que proven coses, que moltes vegades no els hi surten, que no acaben les jugades com Déu mana, que no prenen bones decisions, i que l'únic que fan és estirar l'equip perquè els que hi ha per darrere la pilota corrin cap endarrere perquè l'has perduda, doncs aleshores, clar, a Xavi això no li interessa, no? Almenys contra els equips grans. Després contra els equips petits, com que saps que igual no t'ho aprofitaran tot, tu ho fas. Però jo volia dir un parell de coses molt bé, molt, molt ràpides sobre el que ha dit l'Antoni. Ahir els gols, tret... Com són els gols ahir? Són gols com els que havíem vist moltes vegades amb el Barça Guardiola, la recuperació després de pèrdua. És a dir, i jugar ràpid.
I el Madrid.
I jugar directe.
El Madrid mal tancat.
El primer gol és brutal.
El primer gol és...
Tu robes, Pedri veu, ja ha vist que té sol a Lewandowski, primer contacte.
Sí.
Pilota Lewandowski, i Lewandowski ja ha vist com Gavi es desmarca, i li treu tres passades, tres tocs,
i Gavi controla. Clar, de meravella, se l'orienta i amb l'esquerra fa un golaç.
Ah. Vull dir, és que... Això forma part també d'aquesta manera de jugar. Si tu apretes a dalt és per recuperar, trobar la defensa desordenada del rival.
La que fa el Frenkie de Jong perquè corri...
Bueno, i Busquets primer robant bola i després Frenkie de Jong fa la formació.
No, són errors del Madrid. Escoltava ahir, no? Moltes tertules. No, és que són errors del Madrid. És que el futbol és un joc d'errades i cada vegada que hi ha un gol hi ha una errada al rival. Això és evident. És evident que hi ha una mala entrega dividida de Mendy en el primer gol. És evident que salta malament Rüdiger, que està jugant, per cert, per mi molt malament, salta malament el segon gol, i això fa que De Jong arribi ràpid, l'altre no anticipi,
però,
i li deixi una pilota sola.
Però tu hi ets allà,
estàs amb un nivell d'intensitat molt superior al rival i tal. És evident, vull dir, això està claríssim, no?
Ara anirem als noms propis, que m'agradaria parlar d'alguns noms propis. Però primer, deixeu-me activar el zoom futbolístic del nostre company i amic Marc Guillén.
El zoom.
Després d'un partit d'ahir, de l'exhibició que va fer el Barça, li hem demanat al Marc que es tornés a mirar el partit. Hola, Marc.
Hola.
Què tal? Bona nit. Aquí estem amb el Santi Noll, l'Antoni Bassas i el David Bernabéu. Comentant una mica, primer, a l'engròs, el que va ser la victòria del Barça d'ahir futbolísticament. Ara entrarem en detalls petits i disseccionarem també l'actuació d'alguns futbolistes, com Gavi. Hem començat el programa avui parlant amb l'alcalde de Los Palacios i de Villafranca. Però ja que parlàvem una mica del partit del Barça, de l'equip en general, te l'has tornat a mirar. Aquest venia de gust, veure'l.
Home, aquest no m'ho has hagut de demanar. Aquest t'ho vaig dir.
Escolta'm, la quantitat de castanyes, Marc, que t'has rebobinat els últims anys...
Aquest ahir la nit, de fet. Ahir la nit ja m'hi vaig
posar. No?
Ja.
Sí, de veritat?
Sí. Sí, bueno, la primera part, ja. Després ja em vaig cansar una mica, però la primera part ja la vaig veure. Sí, sí.
Mira, hem parlat d'un concepte que tu volies destacar. Al mig del camp. Marc, sí. Tu que has tornat a veure el partit, per què va funcionar tan bé aquest mig del camp amb aquests quatre jugadors, que posem tots, Bussi, De Jong, Pedri i Gavi?
Bueno, va funcionar molt bé per moltes raons, segurament, però jo per destacar-ne algunes, per exemple, de les coses que més em va agradar és el tema de la mobilitat, no? La mobilitat, o sigui, van estar tots, especialment De Jong, Gavi i Pedri, doncs movent-se contínuament. Això generava moltes línies de passada i jo especialment em quedaria, perquè jo crec que tots veiem a Gavi i a Pedri el que han fet i n'hem parlat molt aquests dies i avui en parlarem també, però la posició de De Jong o el rol de De Jong crec que va ser el jugador que al final, si vols, de vegades ho desordenava tot i alhora és el que ho ordenava tot. Ahir se'l va deixar molt lliure, el Barça jugava molt juntet i ell tenia una posició en la que podia expressar-se amb tota naturalitat i això va ser, per mi, la cola que ho va acabar d'encaixar tot. Per exemple, començava a jugar amb total llibertat, però sobretot el veies el doble pivot, ajudant a la sortida de pilota, ajudant a treure la pilota a Busquets o ajudant a defensar moltes vegades al costat de Busquets, però alhora també a mesura que avançava la jugada el veies de mitja punta, i mitja punta que tirava desmarcades en profunditat, no en va rebre cap i per tant no en recordem cap, però si et mires el partit tira desmarcades com si fos un davanter, juga d'interior en alguns moments a la dreta i d'interior a l'esquerra, o sigui que un cop avançava la jugada ell es anava movent allà on hi havia un espai lliure. Ahir se'l va deixar lliure i això va fer que ell, si vols, de vegades et generava aquest caos que feia que Pedri o Gavi també trobessin un espai lliure de vegades a ocupar o a buidar. Aquella acció que veiem a la primera part, que va destacar molt el Pou, va dir, hosti, Busquets li està dient a Gavi, vine aquí, vine aquí. Era un espai que havia d'estar-hi De Jong, però De Jong havia marxat i llavors aquella posició s'havia d'ocupar. Doncs Gavi se n'anava cap allà. Al final això va anar generant, jo crec, aquesta mobilitat, aquest ocupar tots els espais, aquest que el Real Madrid no sapigués per on varien els migcampistes. Busquets va estar molt còmode perquè va tenir un guardaespatlles al seu costat i el Barça es va animar a atacar, que és una de les claus per mi també d'ahir, que el Barça va atacar amb el que deu ara mateix, amb tenir la pilota, però sempre volent atacar, i en part va ser per l'atreviment, segur, dels jugadors, però per fer aquestes passades de qualitat, aquestes passades verticals, i aquestes passades es poden fer si tens atreviment, si tens la qualitat, però també quan hi són aquestes passades, quan hi ha aquestes línies de passada, i això hi era perquè l'equip no parava sempre de moure's, i és permanent, els 90 minuts, que els Pedri, Gavi i De Jong doncs, no paren d'oferir-se al davant i al final doncs, els jugadors Busquets entre ells doncs, ho tenen molt més senzill que en altres partits perquè sempre tenen companys per passar-li.
Doncs així va ser una mica al mig del camp del Barça. Ara parlarem de De Jong i de Busquets, que ha estat molt criticat i que hi va fer un molt bon partit, molt complet, més enllà de les dues meravelles que té el Barça al mig del camp, que són Pedri i Gavi. L'altre aspecte, però, del zoom que vols remarcar, Marc, la batalla tàctica, no? Crec que el Santi Nolla ho comentava, no? Xavi li va guanyar la batalla tàctica a Ancelotti, no? Xavi va saber, més enllà de col·locar bé les peces, com pressionar, no?, per robar pilotes, com defensar-se quan el Madrid sortia a la contra. Ho va fer tot bé, tàcticament, el Barça i Xavi, no? Ahir?
Sí, ahir Xavi va presentar-nos una pressió, una manera de pressionar que no havíem vist fins ara. I jo crec que estava plantejada molt en clau Madrid. Ja ho vam veure una mica durant el partit, però jo crec que no ho vam reforçar prou. Que, per exemple, doncs, a l'hora de pressionar vam explicar doncs, sí que el Barça està en inferioritat al davant, o sigui, sempre era que hi havia per dir-ho al revés, sempre teníem un defensa més, no? Sempre teníem quatre defenses contra els tres atacants i no anàvem fent parellaments a l'home, sinó que deixàvem doncs, un dels defenses del Madrid lliures, però això feia que doncs, hi hagués superioritat a darrere. Al final, tot això, que és el que estàvem explicant, era sobretot perquè un dels centrals, majoritàriament Koundé, podia saltar sempre amb Benzema. El Madrid, el que fa moltes vegades quan s'encalla o quan ha de sortir de pressió, és que Benzema ve a buscar pilotes. I Benzema s'ajunta amb els Modric i companyia i allà et creen el caos i et creen la superioritat. Això, i el Madrid ho va fer molt poc, ho va poder fer molt poc, perquè sempre que Benzema sortia de posició, majoritàriament Koundé, però si calia Christensen o si calia un migcampista, s'enganxava Benzema. O sigui, Benzema no va participar perquè Xavi li va plantejar aquesta manera de pressionar. I això ho va fer el Barça, doncs, oblidant la pressió individual, que és el que havia fet fins ara Xavi, sabent que necessitava tenir un defensa de més perquè un Koundé, doncs, si calia, pujaria i perdria absolutament la posició. Per fer això, que era un cert risc, necessitava tenir un defensa de més per sempre fer una ajuda defensiva darrere. Això, i després marques individuals dels migcampistes. O sigui que Xavi va voler els migcampistes del Madrid estan coberts i Benzema que també estigui cobert. A partir d'aquí, doncs, si algun central o algun defensa del Madrid té més la pilota, doncs mira, ja acabi, es multiplicarà, i és el que vam veure, que Gavi anava amunt i avall, pobre, doncs intentant suplir una mica aquesta inferioritat a l'hora de pressionar. Però al final el Barça el que va estar molt còmode, perquè sí, el Madrid de vegades va tenir la pilota amb els seus defenses, sí que va fer possessió, però no possessió de la important. I permetent aquesta pressió, gràcies a aquesta pressió, el Barça va estar molt juny. I això és una de les claus que sempre els tècnics diuen, no, l'equip ha estat llarg, ha estat curt. Doncs va estar molt curt, van estar molt juntets, i això retreu o retorna a el que dèiem al principi, no? Al mig del camp vam anar perquè estaven juntets, tots ben apropets uns de l'altre a l'hora de pressionar, a l'hora de tocar, i el Barça va dominar.
Quin privilegi, tenir aquesta visió futbolística, no? Veure un partit i veure totes aquestes coses. La resta gaudim només del futbol i de jugades estètiques que ens agraden. No, està molt bé, no?, posar també una mica aquesta visió més tàctica del que ara comentàvem, no? Santi, deies, Xavi clarament havia treballat bé el partit. Doncs són aquests aspectes, no? Posar Koundé, si saltava Benzema ja anés, no?
Hi ha un moment en què pateixo, perquè hi ha un moment en què Vinícius canvia de banda.
Ho vaig pensar, molt poc, molt poca estona. Aprofitant que Valde va pujar. Sí.
Home, aquí hi ha una reacció intel·ligent per part del Madrid. En el sentit que, clar, Valde puja bastant, la qual pot generar més espais. Permetria que Gavi tingués que estar, no tingués la capacitat ofensiva que tenia, però va ser només una al·lucinació, perquè després va tornar al seu lloc amb Araujo, com dient, escolta, el meu destí és estar amb aquest uruguaià que me la fotava per tot arreu. I aleshores va tornar a l'ordre mundial una altra vegada.
Jo vaig creure de seguida que era puntual, jo també vaig fixar, però vaig creure que era puntual, entre altres coses perquè és que Vinícius té moltes dificultats per acomodar-se a la banda dreta.
Però driblings en podria fer a la dreta o a l'esquerra?
Sí, però no és el mateix. Vinícius és un futbolista... És a dir, Rodrigo és diferent. Per mi Rodrigo, per això sempre dic que Rodrigo és més complet. Ara no està bé, Rodrigo, no està bé. Però quan Rodrigo està bé és un jugador que és capaç de generar-te situacions de superioritat i aparell, tant jugui de fals nou com a la dreta com a l'esquerra. Vinícius és un jugador que li agrada molt anar cap endins, té una cama dreta molt dominant, li agrada avançar amb el dribbling, és veritat que va surt per fora, però també li agrada anar per dins, connectar amb Benzema, tirar una paret, provar una passada, una última passada, o fins i tot el xut, i la seva banda natural és l'esquerra. Em recorda tant que Zidane, que no li agradava gaire, el posava moltes vegades a la dreta, Vinícius
no rendia,
pràcticament no va rendir, no va destacar. Per tant, sí que vaig pensar, ostres, igual és un moment d'Ancelotti, però de seguida va tornar i com m'imaginava, bàsicament.
De De Jong, ara que deia això el Marc, és veritat, no? Si jo us pregunto de què jugava De Jong ahir?
De tot.
De doncs tot, de Jong, no? De Jong, és veritat.
De
Jong,
de res, de tot i de res.
Anava una banda, anava l'altra.
T'ho diré jo de què jugava De Jong. Jugava de Frenkie De Jong. Frenkie De Jong, que va portar el Barça a fitxar-lo, d'això va jugar De Jong. Al costat d'un migcentre com Busquets, que quan l'equip està junt continua sent el millor, quan l'equip s'estira i hi ha una anada i tornada, té moltes dificultats avui en dia ja per superar-ho i per aguantar-ho, però al costat de Busquets té la llibertat per venir a rebre, per fer una excursió, per dividir, per tirar una conducció... Tot i que quan ha jugat últimament de mitjentre a mi m'ha encantat.
No, per això dic que si fas...
Va jugar de doble pivot.
Clar.
Exacte.
I no passa res.
Ja però vull dir que llavors també que hi ha una banda, que hi ha l'altra, ajudava. Vull dir, té un recorregut físic que Busquets, evidentment, no té, no?, com a perfil de jugador, sí, que és Busquets.
A més, té una conducció en vertical molt bona, i mobilitat.
Trenca línies.
Sí. Va recordar el De Jong de l'Àjax, que el van fitxar quan jugava l'Àjax.
Però vull dir, si juga amb 4 al Barça, pot ser que tot repetim Busquets De Jong. Ara, jo crec que tots estem veient, no?, aquest canvi de guàrdia. És a dir, quan hi hagi un 4-3-3 en alguns partits, que el Barça pot jugar així perquè el rival a priori no serà gran i no t'apretarà i pots jugar una mica més exposat, ha de ser De Jong ja el pivot, no? Hem de veure ja aquest canvi.
Pots també, depèn de quins equips, jugar un 3-4-3, o sigui, a veure, tens, jo crec que l'important del Barça és que no sigui predecible, o sigui, que no sàpigues realment, mira, és que jugar, o sigui, segurament ja va haver moments en què es podia radiografiar quin era el joc del Barça des de que la tenia Ter Stegen. I podries memoritzar
quin seria el joc i on aniria cada de la, no?
Cada les passada o cada pilota, passades, sí.
Fins a arribar al seu moment a Messi o fins a arribar a Lewandowski. Diguéssim, i el que es crea ara és aquesta possibilitat de que no sàpigues com et pot jugar el Barça. Ja depèn de les puntes que juguin, pots jugar en tres defenses, sí. Perquè, a veure, ja juga moltes vegades el Barça en tres centrals, amb Balde pràcticament fent d'extrem. O sigui, està també, també ha fet aquest tipus de futbol. Pots fer un 3-4-3, pots fer un 4-4-2, pots fer un 4-2-3-1, pots fer un 4-3-3. Aleshores, això és el que fa el Barça molt més ric amb el seu futbol. O sigui, al revés, el que li otorga és una capacitat més oberta de veure.
Un ventall d'emocions, no?
Sí, per sí. Mi, Gavi i Pedri, si juga el Barça amb un mig centre, a dia d'avui se senten molt més còmodes amb Frenkie que amb Busquets. Perquè Frenkie, ara mateix, per una qüestió d'edat, abarca, com a únic mig centre, abarca molt més terreny. És més físic, arriba més fàcilment als duels, i si el partit s'eixampla, ja et dic, per exemple, els primers 25 minuts al Metropolitano, les connexions amb Pedri i Gavi van ser fantàstiques, de Frenkie, fantàstiques.
A la que es va obrir el partit, després ja no. Va. Ja va costar
i més. Després, quan va entrar Busquets, a la segona part, el Barça, és veritat que ja portava uns minuts, que el controlava l'Atlético, doncs l'equip va baixar, va regalar pràcticament 20 metres.
Anem a Pedri i Gavi, anem a aquesta dupla, a veure... Antoni, què pots dir d'aquest patrimoni que té el Barça, que es diuen Pedri i Gavi? Hi ha una imatge ahir, quan els canvia Xavi a l'hora, que s'abracen allà a la banda els dos, com dient, hòstia, hem guanyat un títol amb el Barça.
No. Jo ja amb el gol, o sigui, el primer gol, quan Gavi se'n va cap al córner, agafa la samarreta i es besa l'escut i comença, vamos, vamos, va, o sigui, aviam, un culer, no? Un culer de 18 anys, amb fitxa del filial. És que a vegades oblidem això, no? Bueno, doncs aquí hi ha molt de futur. A sobre el nano surt escollit millor jugador del partit i diu, bueno, yo tengo mucho que aprender. Excel·lent. Això és el que havies d'aprendre avui, que encara tens molt a aprendre, no? Pedri, 20 anys. Va. Es tracta de no espatllar-los.
Balde, 19.
Sí, Balde, 19. Bueno, espera. I Ansu, 23. Eric García, 22, acabats de fer. Araujo, a punt dels 24. Koundé, 24, Dembélé, 25, Christensen a punt dels 27, i després, en fi, Torres, 23. És a dir, esclar, aquí hi ha una quantitat de futur. O sigui, el Barça és una arma carregada de futur, parafrasejant un poema, no? Vull dir, és tremendo. És tremendo, i jo crec que en mans de Xavi poden brillar molt. Perquè són el tipus de jugadors, Gavi no tant perquè és molt més físic, però Pedri és el típic jugador que en un ecosistema que no fos el Barça segurament doncs patiria més, no? Llavors, què puc dir d'aquests dos? Home, Gavi és tot caràcter, a més és un caràcter que s'encomana. Hi ha una imatge que corre per avui de Ceballos que li estira dels cabells,
sí, sí.
I el tipus no cau en la provocació, tot i que se li encara i tal. Després fins i tot Nacho li fa una entrada que l'envia a terra, suposo que va treure de polleguera al Madrid, de dir aquest tio ens està banyant ell sol. Esclar, ahir va ser un luxe veure'ls, no? Amb aquesta aportació, doncs el Barça el Barça pot marcar una època al mig del camp. I no només el Barça, sinó com va passar ja amb Xavi Iniesta a la selecció espanyola, que això encara treu més de polleguera tota la premsa de la caverna, que diu, bueno, escolta, però esclar... Al final...
Ahir hi havia Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, veient aquest partit d'Aràbia Saudita.
I Balde. Hosti, diguem-ho tot, no? I la força,
un avió.
La força que té... Ja, naturalment, ha d'aprendre a centrar, a conduir les jugades en atac, però esclar, és que... és molta joventut i molta qualitat.
Jo crec que Carvajal et podria donar detalls de Balde.
De Balde, no?
Sí, no sé si li van enganxar la matrícula, perquè clar, com que el va passar a volar.
Sí, però aquella jugada que diu me'n vaig,
és el resum.
I l'altra intentant agafar-lo per la samarreta.
Mira, hem fet un exercici avui, a veure què us sembla. El gener de l'any passat, és a dir, ara fa un any, el 15 de gener de l'any passat, es va jugar la Supercopa a Aràbia Saudita, i a les semis va haver-hi un Barça-Madrid, us recordeu?
Sí.
El Barça va perdre 3-2 a la pròrroga, però va ser aquell partit que vam destacar l'orgull, no, del Barça. Doncs en una tertúlia aquí al Tu diràs, el partit va ser dimecres al Barça-Madrid, i per tant hi havia la Danae Boronat, el Lluís Carrasco i el Paco Cabezas. I Gavi aquell dia no va estar bé en aquell Barça-Madrid de les semis de la Supercopa 2022. I vam dir això a la tertúlia, i hem recuperat un extracte del que vam dir de Gavi.
On és Gavi? No està finet, no, els últims partits? Ja
això és la joventut, Aleix. Tu quan tenies 17 anys, tots els programes de ràdio els feies bé? No. No. Per mi sí, la irregularitat és un tret de la joventut. Hi ha dies que tens les hormones aquí dalt, altres a baix, i és normal.
I una càrrega de responsabilitat per mi per sobre del que hauria de ser per un jugador de 17 anys. Jo crec que necessita tranquil·litat, i part d'aquesta tranquil·litat arribarà per una certa rotació que ara podrà tenir i que fins ara no podia tenir.
En cuanto a Gavi, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Carrasco respecto a lo de la presión. Y es un futbolista que es jovencísimo y va a tener una trayectoria en el fútbol muy larga, pero todo futbolista necesita un tiempo. Y cuando le das una responsabilidad tan grande como titular...
Bé, més o menys és el que dèiem, perquè us en feu una idea. Ha passat un any, clar, amb 18 anys ja pot assumir aquesta pressió. És un exercici brutal, la Maroteca, no? Sí. Ja pot assumir-ho, això.
Més, com va pujar el primer equip, me'n recordo que dèiem, hi havia gent que deia, el bo és Nico. Amb tot el resum, jo crec que Nico és molt bo, eh? No sé quin recorregut tindrà en el món del futbol, perquè també és molt jove, no?
I ara està lesionat, pobre, sí.
Però Gavi ha fet una progressió extraordinària.
Però veus, en un any ha canviat completament la visió que tenim de Gavi, igual que en Valde. Valde, el clàssic de l'octubre, tots vam dir, allà al Bernabéu, buah, li queda gran, eh? Sobrepassat, nerviós, ho fallava tot. I en canvi, jo no sé si el fet d'haver anat al Mundial, d'haver viscut el que és un Mundial, una convocatòria, última hora, jugar... El fet d'anar entrant amb Xavi... I ahir el van veure com si hagués jugat 30 clàssics a la seva vida, i era el segon clàssic.
A la pretemporada ja van veure que havia fet un pas endavant, eh? Sent una pretemporada, que després les de veure en partits oficials, però ja van veure que no era el Valde, que havia jugat uns minuts la temporada passada contra el Bayern, aquell dia que el posa Koeman a casa... Era un jugador ja més fet... Pas endavant claríssim.
Però mira, que en un any com canvia tot, no? Ja donem per fet que
sí,
Gavi...
Sí, és cert que hi havia gent que deia, per exemple, que el Bora Pedri, no Gavi, que quan jugava Gavi el Barça perdia, i en canvi si estava Pedri el Barça tenia més... Sí que això es va dir i es va produir. Però, diguéssim, Gavi, crec que la gent considera Gavi un jugador físic, i no és un jugador físic. O sigui, el que fa en la pilota Gavi és, o sigui, el Gavi amb la pilota és un jugador de molt talent, amb la pilota, no sense la pilota.
I és intel·ligent,
Té aquesta
també.
Capacitat, diguéssim, aquest coratge, aquesta força de, a més, anar a totes, no donar una pilota per perduda, aquest és el plus, segurament, del futbol d'avui, i Gavi el té. Per això, diguéssim, també hi ha tants equips que el volen, no? I que el podrien haver fitxat, i que segurament ara el voldran fitxar.
No? Em preocupa això de la fitxa del filial que deia l'Antoni, que encara no li hagin pogut fer, perquè ja vam explicar, el Tu diràs, fa uns dies, que la màxima prioritat ara mateix del Barça és tenir fair play per inscriure Gavi, inscriure el nou contracte d'Araujo, inscriure Valde amb el seu nou contracte, inscriure Iñaki Peña també amb el seu nou contracte al porter. Vull dir que ara mateix el Barça està treballant en això. A partir d'aquí ja veurem si arriba una bona oferta per Memphis que li pugui interessar al Barça o no, però si no, les úniques operacions per les que està treballant el Barça ara a l'hivern i de cara a l'estiu és poder inscriure aquests futbolistes, perquè és que si no pot ser que Gavi digui, que no m'inscriviu.
Tu creus que no l'inscriuran?
No sé, mira, anem a escoltar què deia la Porta aquest matí amb el Basté. Ahir el vam entrevistar, el Tu diràs, a la Porta, des d'Aràbia Saudita, i aquest matí, quan ha anat a Rata Barcelona, el Basté també ha parlat amb ell, ha dit això de Gavi, de la fitxa del primer equip.
Quan acabi aquesta temporada, doncs sí que ja l'haurem inscriure, perquè és jugador del primer equip. Aquí s'està lluitant en tots els fronts per tal de que la normativa sigui més flexible, perquè ja és un altre debat, potser, si voleu, però, és difícil competir amb una Premier League que està, doncs, imposant unes normes que són més flexibles que no pas les que regeixen a la Lliga Espanyola. No, al Barça farem el que hem de fer i estarà inscrit a final de temporada.
Molt bé. Tant de bo sigui així. Tant de bo sigui així, ho aconsegueixi el Barça. Preocupa o no? No.
No. Primer, a veure, per ell, crec que ell és culer, diguéssim, i viu al Barça. I jo no tinc cap mena de preocupació. A veure, segurament tot aquest pack, no?, que tu deies, s'hagués pogut fer
si el Barça hagués passat a la Champions, no? Perquè crec que aquí estava entorn als 20 i pico milions. Aleshores, si el Barça passa a la Champions, això s'hagués pogut fer, no? No s'ha fet per això. I era el que s'esperava fer, i es farà a final de temporada, i jo crec que amb aquesta gent no hi haurà cap mena de problema.
Marc, volies dir alguna cosa, Marc?
Sí, d'abans de Gavi, el que volia dir és que segur que la pressió, evidentment, l'afecta o el que vulguis, o sobretot la responsabilitat, però jo crec que justament el que és bestial de Gavi és aquest caràcter que té, i que la pressió jo crec que no és el problema que té Gavi, o no és el marge de millora que té. El marge de millora que té jo crec que és futbolísticament, i és gros que ho digui, d'un jugador tan bo com vam veure ahir i tan complet. Però jo crec que és un jugador que, com deia el Santi, té molt futbol, que és molt futbolista, que és molt tècnic, i que és un jugador que potser ara va a un punt revolucionat, però que amb 18 anys, o sigui, que quan en tingui 22, 23, 25 anys, quan hagi pres els tempos del partit, quan frenar, quan no, quan controlar, quan accelerar, quan hagi anat aprenent tot això, amb la força i el caràcter competitiu que té, és que jo no sé el sostre que té, és que és molt bèstia que la pressió li rellisqui, que sigui capaç d'enfrontar-se tot un Madrid amb la personalitat que té. Llavors, el que encara ha de créixer, perquè és normal, té 18 anys, doncs és encara futbolísticament, perquè jo crec, no sé, no li veig el sostre, o sigui, que és un jugador en aquest sentit, per mi bestial, com ho és també Pedri. No?
Li donem descans dijous a Ceuta o no, Marc?
Home, sisplau, sí, estaria bé, la veritat és que sí, però bé, algú haurà d'acabar jugant, i si algú ha de jugar moltes vegades, doncs el de 18 anys doncs és el que li toca, però sí que se'l mereixeria, sens bueno, dubte.
Si el Barça ha jugat molt bé a Ceuta, et faré mirar el partit un altre cop, el Ceuta-Barça.
No sàpigues. Bé, si juguen tan bé, doncs escolta, me'l tornarem a mirar, la veritat és que ha sigut un gust tornar a veure un Barça d'aquesta manera, la veritat és que en qualsevol dia el tornarem a veure, alhora que jo crec que també la gent ha de seguir tenint paciència, eh? I ho demanàvem paciència quan el Barça no jugava del tot bé, era molt irregular, i tornarà, jo crec, que a tenir fases irregulars per aquesta joventut que tenen també aquests jugadors, i que s'ha de tenir paciència, i tots en tenim poca, i l'estàvem començant a perdre una mica, però això del futbol, que tots 11 jugadors, i més quan són tan joves, juguin el mateix i tinguin clar quan s'ha d'atacar, quan no, quan hem d'accelerar, quan hem de frenar, quan ens hem d'obrir, quan hem d'atacar, quan... Bé, no és fàcil, i bé, li haurem de donar temps.
Molt bé, Marc, una abraçada. Gràcies, pel Zoom.
Vinga, tu.
Vinga, adéu-siau. Pràcticament 3:45. Va, fem una pausa i de seguida continuem en tertúlia amb Santi Noll, Antoni Bassas i David Bernabéu. Aquí al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
73.530 73530
Sèrie
12 012.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Punto Estrella arriba a Barcelona.
Especialitzats en carn a la brasa, cargols de Lleida a la llauna, entrepans, torrades, hamburgueses i molt més.
També menú diari i menú de grups.
Punto Estrella 24 hores Montcada, el nou restaurant a la C58, àrea de servei Portal del Vallès.
Vine a provar els autèntics cargols de Lleida a la llauna.
Reserves al 973-988-114.
A punt per acceptar el repte?
Vine als Clubs Claró i aconsegueix el teu propòsit.
4 gimnasos a Barcelona. Claró Sardenya, Cartagena, Marítim i Can Caralleu.
I l'esportiu de Llinars del Vallès.
Et farem un pla a mida que et motivi i t'asseguri l'èxit.
És el moment.
Abona't ara i aprofita les superofertes d'inscripció.
Informa't sobre el repte a claró.cat.
Clubs Claró. Més que fitness.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus.
Et milloran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
A Cupra entenem la conducció d'una altra manera. Per això et convidem a visitar les nostres noves instal·lacions. Entra en un espai únic on poder descobrir en primera persona l'esperit Cupra i conèixer tota la nostra gamma per gaudir del viatge d'una manera diferent. T'esperem a...
Baix Motor Cupra, a Sant Boi, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Si s'acosta el moment de canviar de cotxe, no ho dubtis. Vine a Seat Baix Motor, perquè és el concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Per gamma, per servei, Seat Baix Motor és més que un concessionari. És el teu concessionari a tot el Baix Llobregat. No ho dubtis. Acosta't a Baix Motor Sant Boi, Molins i Gavà. Baixmotor.seat.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
El món està ple de diversió i llibertat. I volem que continuï així. Presentem la gamma Jeep híbrida i 4 parell híbrida endollable per a conductors Jeep d'avui i de demà. Aprofita ara els Electric Freedom Days. Ofertes irrepetibles per a vehicles de lliurament immediat. Només fins a fi de mes.
Informa-te'n a Auto 88, concessionari oficial Jeep a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Aquí seguim, el tu diràs. A veure, Bernabéu, crec que volies dir alguna cosa de Gavi, que ara n'estàvem parlant abans de la publicitat.
Bueno, un parell de coses de Gavi i Pedri que afortunadament són absolutament complementaris.
Per cert, has sentit la dada del Jové? L'heu sentit, la dada de l'Oriol Jové d'abans? Gavi és el futbolista més jove del Barça que marca en una final des de Paulino Alcántara el 1913. És molt bèstia. Perdoneu, se m'escapa el riure. És que és molt bèstia.
Sí, fa 110 anys, sí, sí. Només fa 110.
Fa 110 anys que un jugador tan jove no marcava en una final, eh? En una final. I
vull dir, perquè
veiem el que ha fet aquest tio amb 18 anys.
Si només hagués marcat, però és que em va donar dos mesos.
Em va donar dos mesos.
És que, clar, és una exhibició. No, no, el que volia dir de Gavi i Pedri, molt ràpidament, és que són, afortunadament... Primer, no diré que ens han caigut del cel, perquè al final... un és un encert del Barça, que el va fitxar a les Palmes i el fitxa per una quantitat que després s'ha ampliat, però que no deixa de ser una quantitat irrisòria tenint en compte els preus que es mouen avui en dia al mercat. I al final Gavi és un producte del planter que vas a buscar quan és molt petitet, i com moltes de les postes que es fan, algunes surten bé, altres malament, i aquesta ha sortit bé, no? Però sí, és veritat que jo sempre he dit que aquests tipus de... molta gent durant molts anys, és que clar, ja no tenim Xavi Iniesta, ja no trobarem una cosa igual, ja hem de jugar una altra cosa, no? I al final aquest tipus de jugadors són els més difícils de substituir, però jo sempre he animat el club a dir, ostres, no tirem la tovallola amb això, perquè al final és la nostra essència, i hem de buscar aquests perfils, si no els tenim a casa, buscar-los a fora, però és molt difícil. Al Madrid li serà molt complicat substituir a Modric i a Kroos, molt complicat. I al final Casemiro és un gran jugador, Busquets és un gran jugador, segurament més exclusiu perquè participa molt més en el joc de construcció de l'equip que no pas Casemiro, però de mitjacentres defensius, si no alguna cosa com Busquets, que segurament no la trobaràs, doncs sempre n'hi ha. Ara, jugadors exclusius com a interiors pel Barça és molt difícil, trobar recanvis, i t'han caigut
del cel.
Els tens aquí.
Jo crec que el Madrid fitxarà el Bellingham.
Sí, però ja no és aquest tipus
de jugador. Però va fer bon mundial aquest tio.
I que són complementaris, que si tu has d'escollir un jugador per donar-te control, donar-te màgia, donar-te pausa, esculls a Pedri. Si a més a més de la qualitat que té Gavi vols un jugador amb empenta, que et doni intensitat, que t'apreti, que et pressioni, esculls a Gavi, no? I després el que volia dir en referència, perquè parlàveu de fa un any, us en recordeu, no?, el discurs del Barça, que fins i tot des d'alguns àmbits es va dir que el Barça estava celebrant una derrota.
Sí.
Que jo sempre vaig dir, per mi no és veritat. El Barça el que està posant en valor és un camí, en un procés de dificultat, dir, escolta'm, estem contents d'haver pogut competir des de feia molt de temps que no ho fèiem contra un gran equip com és el Madrid. I hem perdut per detalls, perquè el Barça hagués pogut guanyar el partit. Però com se'n va anar el Barça aquell partit? Amb la sensació de que era un camí, no? Com se'n va el Madrid després de la derrota d'ahir?
Fotut.
No li queda res, Pariser. Res. Per tant, de tant en tant, perdre un partit, però dir, estem tristos perquè hem perdut, perquè el que volem és guanyar, però estem contents de com hem estat i creiem que aquest és el camí, doncs no anava tan desencaminat el Barça. Una altra cosa és que la porta
no li
fes...
No queda res, però està a Champions, eh?
Sí.
No li queda res, però està a Champions. El Madrid, dius que el Madrid no li queda
res. Sí, sí, d'acord, està a Champions.
No li queda res,
sí.
Però...
Bueno, escolta'm, m'ho dius tu, que t'has atipat de dir els últims dies que hem estat aquí que el Barça sempre ha competit a la Champions, i en canvi jo t'he dit que el Barça ha deixat de competir a la Champions.
No, però era,
el Barça
sí, això...
ha estat sempre a la Champions.
Sí, però,
però
no ha competit els últims anys a la Champions. Ha jugat a la Champions, però no l'ha competit, perquè ha sortit trasquilat una vegada darrere l'altra.
Això és una interpretació.
D'acord? Era un debat sobre la paraula competir.
El que volia, bàsicament, és que el Madrid del partit d'ahir no li queda res, perquè no només no ha guanyat, ha perdut una final contra el seu etern rival, sinó que, a més, futbolísticament, no ha demostrat res. No ha competit, no ha jugat bé, però, clar, ells aquest relat no el tenen, perquè com que és guanyar, el dia que no guanyen, doncs aquí jo crec que prefereixo tenir un club que de tant en tant, no sempre, però de tant en tant, escruti un camí i digui, escolta'm, jo vull fer les coses així, a vegades me surten.
Mira, gràcies per l'assistència, perquè avui hem fet l'exercici d'un reportatge de... Res, són 3 minuts, per recordar allò. De l'orgull de la Supercopa del 2022 al títol de la Supercopa del 2023, què van dir els protagonistes fa un any a Aràbia Saudita, amb aquella derrota a semis contra el Madrid, i què van dir ahir, després d'aquesta victòria contra els blancs.
El camí de l'orgull al títol. Still hurting from a love I lost. Feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just don't. D'on veníem i ara on estem, doncs podem estar orgullosos, no?, de que hem competit molt bé i que aquest és el camí, crec.
Activa Lewandowski, que la posa per Gavi, el control, la rematada, gol! Gol!
Nos falta un poco más de paciencia, de experiencia también en momentos determinados, un poco más de responsabilidad con balón. En general.
Rondo gegantí, el Barça toca, que tocaràs ara a l'esquerra de l'atac, ara a l'esquerra del mig del camp, ara cap a la dreta del mig del camp, Araujo amb Busquets. És que està sent un Barça imperial amb la pilota ara, eh?
Al final yo creo que por errores nuestros de no parar contras, que lo habíamos hablado, lo habíamos trabajado.
Rodrigo, opa, la falta de Christensen es una tarjeta como un piano. Ceballos amb Vinicius, que ara havia superat per velocitat amb una autopassada d'Araujo. Falta de Ronald Araujo.
I targeta groga.
Creo que tenemos un gran equipo de gente joven con mucha hambre, también los veteranos nos ayudan bastante, y de acá al futuro creo que es brillante el equipo que tenemos, el Barça. Imagínate toda esta gente con 60, 70 partidos en primera división.
Un Gavi a la teva vida, tot pot anar molt millor. Si tens un Pedri a la teva vida, tot pot ser meravellós. Però és que si tens un Gavi i un Pedri, els dos alhora, aleshores això del futbol és l'hòstia en patinet. Have a little
patience. Este es el camino, míster, equip tècnic. Molt bé, avent, lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que bueno, que empecemos a ganar, ¿no? Y estoy seguro que es el camino y lo vamos a conseguir.
Benamunt, Sergio, Benamunt, que el Barça torna a ser campió! Benamunt, Sergio, Benamunt, que el Barça és campió de la Supercopa d'Espanya! Patience.
com ha canviat la pel·lícula, eh? D'un any a l'altre. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Hi ha una polèmica molt grossa, que ara explicarem, que s'ha produït en el Cádiz-Elx, aquest partit que comentàvem que ha acabat amb empat a un. Però una polèmica molt grossa, reconeguda pel Comitè Tècnic d'Àrbitres. Hi ha hagut un error garrafal en un dels gols d'aquest partit. Abans, però, va, rematem tot el que ens va donar de si el Barça-Madrid d'ahir, el títol de la Supercopa, Roger, perquè has estat mirant allò de la joventut, la gana, la fam, l'edat, els títols, els 11 titulars de Barça i Madrid, no? A veure si has trobat alguna cosa en les xifres.
Sí, i diuen, diuen coses, i tant, que si l'11 titular del Madrid, recordem, Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Modric, Kroos, Camavinga, Valverde, Benzema, Vinícius, el del Barça, Ter Stegen, Araujo, Koundé, Christensen, Balde, De Jong, Busquets, Pedri, Dembélé, Lewandowski, Gavi. Edat total del Real Madrid, sumant tots els jugadors, només els de l'11 titular, he agafat 312 anys.
És un senyor gran, ella,
el del Madrid. Barça, 278, 34 menys al conjunt blaugrana. Edat mitjana del Madrid, 28,3, del Barça, 25,3. 3 anys menys al Barça respecte al Real Madrid. Els blancs, 5 jugadors de 30 anys o més en aquest 11 titular: Courtois, Carvajal, Modric, Kroos, Benzema. El Barça en tenia 3, un per línia: Ter Stegen, Busquets, Lewandowski.
Més grans de 30 anys, eh?
Sí. Els blancs tenien 4 jugadors amb 25 anys o menys: Militao, Camavinga, Vinícius i Valverde. Els blaugranes, 7: Araujo, Koundé, Balde, De Jong, Dembélé, Gavi i Pedri. Títols dels jugadors blancs titulars també ahir. En sumen 159 de títols. Els del Barça, 101. Per tant, 58 títols menys en l'11 titular blaugrana.
És una evidència, però amb menys experiència, no? En partits grans i en títols.
Exacte.
I en finals.
Entre Ter Stegen, Busquets i Lewandowski en sumen 75.
De això títols? Vol... Del sí. 101 del Barça
sí,
d'ahir?
Sí, això vol dir que els altres 8 se'n reparteixen 26, 3,25 per cap. El Madrid, entre Courtois, Carvajal, Modric, Kroos i Benzema, en sumen 122. Els 6 restants en tenen 6 de mitjana. Per tant, el doble que el gruix dels blaugrana titulars ahir.
Bones dades, que expliquen una mica això, el canvi de tendència o generacional que va fer ahir el Barça apostant per aquests jugadors tan joves, Xavi Hernández, i que evidentment li van donar més energia, més intensitat i més força als futbolistes per acabar guanyant i eliminant el Real Madrid. I David Bernabéu, Antoni Bassa, Santi Nolla, Roger Saperes també, Gerard Ballera, que està per aquí, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Per tancar el capítol de la Supercopa d'Espanya he de complir una promesa que vaig fer en aquests micròfons. Sí. L'Alberto, l'altre dia, ens va convidar a l'Islàndia el senyor Enric Sierra, director junt de La Vanguardia i a Servidor. I vam estar parlant dels nostres inicis.
Quins nivells estàs adquirint, no?
No, ens va convidar...
Del món de la nuit.
Ens va convidar per parlar del món de la nuit, perquè els inicis del senyor...
L'hem portat a una altra dimensió. L'hem portat a una altra
dimensió. També explores aquests terrenys?
Bé, els inicis d'Enric Sierra amb 17-18 anys i de Servidor també amb 17-18 anys va ser treballant al món de les discoteques.
Però estàs més calmadet, no?
I dels bars musicals, sí.
Sí?
I llavors l'Alberto em li feia gràcia, de dir, hosti, dues persones...
Però ja vas al món de la discoteca?
Sí, sí, a Parc Palladium.
Com Íñigo Nieva.
A Parc Palladium.
I què feies?
Sí. Relacions públiques.
Sí?
Xerrar.
Reparties els tíquets de
no, no,
les copes?
No, no, xerrar per dintre la discoteca.
Xerrar?
Sí, fidelitzar clients.
És molt difícil
feia.
Xerrar en una discoteca, no se sent res, tothom ha de cridar.
Jo ho feia molt bé.
Jo feia molt bé. Parlava molt bé a cal d'orella.
Bé, no, no, tot això, perdoneu, tot això és el context, perquè entengueu el que passarà ara.
Home, és que ara ens acabes d'obrir un meló aquí.
Llavors, Enric Sierra tenia un bar musical que va comprar a Arenys. I sí, sí, ell era DJ i continua sent DJ, el senyor Enric Sierra. Bé,
on volies anar, per exemple?
Jo, ell va tirar una cançó que posaven a la seva època en el seu bar musical i em va agradar tant que li vaig dir: si el Barça guanya la Supercopa i elimina el Madrid, la tirarem al Tu Diràs. Per tant, he de complir la promesa. D'acord? Per tant, ja està. Barça, campió, eliminant el Madrid. Afuera! Això, pa fuera, pa la calle, al Madrid. La cançó es diu No hay cama pa tanta gente, d'un grup de Puerto Rico que es diu Gran Combo. I aquesta la posava per tancar el local. I era com, clients, pa fuera, pa la calle. I així els fotia.
O sigui, aquesta és la cançó en la que es va aspirar Damià López.
Al carrer. Una mica.
Podem desenvolupar això de la fidelització nocturna?
Sí, sí. Mira, jo recomano que recupereu el podcast, perquè a més hi ha hagut moltíssima gent, ens ha dit que els hi va agradar molt la secció, no? que vam fer també amb el Fel Feixedes, que també havia treballat en un bar musical a Arbúcies. Fidelitzar clients era simplement estar atent a la sala, a la discoteca, era Palladium de Sabadell, i quan veia, jo veia un grup de persones que no havia vist mai en aquella discoteca, m'hi acostava, em presentava, els convidava a fer un xarrupet, un xupito de tota la vida, i els deia, la setmana que ve em busqueu, em dic Aleix, i en fem un altre de xarrupet. I així fidelitzava els clients perquè tornessin setmana a setmana. Era una feina molt bàsica, però era molt divertida. Ja està, els 17 als 25.
Els 17 als 25?
25.
Home, vas allargar la carrera bastant.
Sí.
I a quina hora plegaves?
No, clar, era dijous nit fins a les 6-7 del matí, divendres nit 6-7 del matí, dissabte nit 6-7 del matí, eren 3 sessions.
I d'on vens aquestes hores, diu, de treballar?
De treballar.
Treballar.
I després estava tritranquil, després de 3 nits.
Tritranquil.
Eh? Dijous, divendres no, i dissabte, triplet. Triplet.
Ja, suposo que això ho hem fet tots, jo ho compaginava estudiant periodisme a l'Autònoma de Bellaterra.
Home, tots no...